12 minuts ja arribarem a les 10 del matí. Ja sabeu que la variant Omicron, hem estat parlant, ha estat una de les principals causants d'aquesta sisena onada i que haguem acabat l'any de la manera que l'hem acabat, que ens ha agafat a tots per sorpresa i que ha obligat el govern a aplicar noves restriccions en plenes festes de Nadal, i segons diversos estudis es tractaria d'una variant que podria arribar a multiplicar-se fins a 70 vegades més ràpid. Un mes després, se celebrava aquest mes, aquest cap de setmana, o es complia aquest mes, aquest cap de setmana, de l'aparició d'aquesta variant. Per parlar sobre què en sabem i sobre com podria evolucionar, tenim en línia l'epidemiòleg responsable de la coordinació de la Unitat de Recerca a l'Escola de Salut Pública de la Universitat David Baterrand, a Sud-àfrica, el doctor Xavier Gómez Oliver, a qui agraïm que estigui aquest matí amb nosaltres aquí al Món Arracomó. Bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia.
Deixem preguntar-li quina és la situació actual del virus a Sud-àfrica i si han superat el pic de contagis.
Bueno, Anna, el que s'ha de tenir en compte aquí a Sud-àfrica és que quan va començar l'epidèmia tots vam recordar que l'epidèmia començava a la província de Gauteng i els números que teníem del principi de l'epidèmia eren que pujava molt la província de Gauteng i això feia pujar els casos a tot el país. Ara estem veient la situació oposada. Els números a la província de Gauteng estan disminuint, han començat a disminuir fa aproximadament uns 10 dies i aquesta reducció ha portat una reducció a nivell de tot el país. Això no vol dir que totes les províncies estiguin ja de baixada o que totes les províncies hagin arribat ja al pic i estiguin de baixada. Però a nivell global del país, la província de Gauteng, que té aproximadament un 16-17% de tota la població de Sud-àfrica, està arrossegant les estadístiques cap a una baixada de la curva a tot el país. Però és principalment per ara, a la província de Gauteng, on podem dir que ja hem superat la curva.
I per què s'ha superat? És a dir, què ha passat? Quines mesures s'han aplicat perquè s'hagi arribat al pic d'aquesta infecció?
Jo penso, aviam, segur exactament el per què. No hi ha una raó única. Hi ha possiblement l'increment de vacunacions que hi ha hagut en l'últim mes, que s'han vacunat. L'augment de vacunacions ha augmentat un 7% del 37% que teníem o 35%, ara ja estem en el 42-43% de la població que ja està vacunada. Aleshores, aquest increment de vacunació. I després una altra cosa que també és que hi ha hagut en tot aquest mes aproximadament unes 500.000 infeccions a tot el país i anteriorment en totes les altres variants una població, un número molt alt de la població havia estat ja infectada. Per tant, el virus s'està trobant cada cop amb menys possibilitats, amb menys població per infectar, perquè o tenen immunitat natural o tenen la immunitat per la vacunació, amb la qual cosa això disminueix la quantitat de virus circulant. A més, nosaltres estem a l'estiu, amb la qual cosa possiblement això també ajudi a baixar, encara que no va ajudar en la variant beta que la vam tenir novembre i gener del novembre, desembre, gener de l'any passat. I després hi ha un fet molt important que amb les persones que jo he consultat diuen que podria ser, però que això ho veurem d'aquí uns 15 dies o 3 setmanes, i és que molta població de la província de Gauteng s'ha mogut a les zones rurals d'on ells són originaris i tenim un gran moviment de població interna de la província de Gauteng cap a fora. Aleshores, estem veient també un augment de casos a la província de KwaZulu-Natal, estem veient casos a les províncies de la ciutat del Cap. Aleshores, això veurem en 2 o 3 setmanes si aquest canvi a Gauteng passa cap a aquestes altres províncies o no.
Uh-huh. Ara que ja fa un mes que s'ha detectat la nova variant, no sé si heu notat algun comportament diferent del que podíeu analitzar o veieu al principi.
Un comportament diferent del virus? No, el virus segueix fent el mateix que està fent aquí a Catalunya, està fent a Catalunya, que esteu veient a Catalunya, i és que la transmissió és molt més alta, hi ha un major nombre de persones infectades, però els casos són encara, la majoritàriament són lleus. La població jove ha estat molt més infectada que en onades anteriors, però vull dir, el pic d'infecció encara es manté entre els 25 i els 40 anys, però també cal tenir en compte que la piràmide poblacional de Sud-àfrica és molt diferent a la que hi ha en els països europeus, Catalunya o Estats Units, que la població de Sud-àfrica és molt més jove, amb la qual cosa doncs, les comparacions entre continents o entre països es fan més difícils.
Però en tot cas, doctor, els primers estudis preliminars que han sortit fa uns dies apuntaven que el risc d'hospitalització amb Omicron podria ser fins a un 80% inferior com les variants anteriors que ens han anat afectant. No sé si aquestes dades són fiables, què cal esperar i si més o menys aquests paràmetres s'han complert, per bé que la població, la piràmide poblacional de Sud-àfrica és molt més jove que no pas l'europea, si s'han trobat amb aquestes magnituds.
Nosaltres no ens hem trobat en aquestes magnituds. Hi ha un... Em sembla que en aquests moments hi ha unes 9.000 persones ingressades amb Covid a tot el país. A les UCIs em sembla que estem amb uns 500 persones a UCI i els casos, com deia abans, no són massa severs. Ara el problema que tenim és això, vull dir que la població és molt més jove, els casos en aquestes persones no acostumen a tenir doncs, hipertensió, diabetes o altres complicacions que els facin més susceptibles a gravetat, amb la qual cosa veurem com evoluciona amb el temps a Sud-àfrica amb la gent més gran, però ara per ara aquests, no estem veient un canvi, en aquest últim mes, un canvi de com s'ha comportat o s'està comportant el virus.
I en tot cas, saben en quins marges és més contagiosa que no pas les variants prèvies que han afectat el país?
No se sap exactament com quant més infecciós és. El que sí que se sap és que és més infecciós i que s'està transmetent molt més ràpidament. Ara, com també són les festes aquestes d'estiu, les vacances d'estiu, doncs el número de gent que s'ha testat ha disminuït molt i hem passat dels 80.000 testos al dia a 20.000 testos al dia, amb la qual cosa també tenim una reducció, possiblement una reducció de números reals, del que realment està passant en quant a la transmissió. En general, la curva segueix baixant i no podem dir que sigui només per la reducció de testos, però això, clar, també hi ha de tenir una influència. En qualsevol cas, ens hem mantingut en el 30% de positivitat en els que s'han testat. No ha augmentat el 50-60%, estem en aquests moments en el 30-27-28-30% de positivitat.
Ara vostè apuntava que un dels factors per entendre doncs, el fet que la corba s'hagi revertit i que de la pujada doncs sembla que s'hagi arribat a un pic i que estiguin començant a baixar, és el fet de la quantitat de gent que s'ha encomanat de la malaltia en les últimes setmanes, que se sumaven, de fet, a les que ja s'havien encomanat de les altres variants. Agafant-nos aquest extrem, això extrapolant-ho, podria arribar a passar això també a Europa? És a dir, que aquesta variant sigui tan infectiva que el que faci és que molta gent l'agafi i això generi uns anticossos de manera natural?
Bueno, això pot arribar a passar si els nivells d'infecció fossin molt grans. A Sud-àfrica el que ha passat és que amb les altres variants, les curves han sigut molt altes i hi ha hagut també nivells molt alts d'infecció. Aleshores, si la població majoritàriament s'infecta, aleshores, juntament amb les vacunes i amb la immunitat natural, aleshores queda menys població per infectar. I aleshores, lògicament, hi haurà una reducció d'aquesta variant. Hi hauria una reducció de la infecció d'aquesta variant perquè aquesta variant no trobaria nova gent per infectar. Però això, clar, ha de ser amb nivells molt alts d'infecció i, teòricament és possible. No sé a la pràctica si això succeirà i possiblement no succeeixi, però també hi ha a Europa, a Catalunya, els nivells de vacunació són molt més alts i aleshores possiblement això arribi a succeir per una combinació de les dues immunitats.
No sé, vostè explicava ara que a Sud-àfrica estan immersos en les vacances d'estiu. Aquí estem immersos en les vacances de Nadal, un Nadal marcat per les restriccions. No sé si ha passat el mateix i també tenen restriccions a Sud-àfrica.
Sud-àfrica no ha canviat les restriccions. Des del Omicron, des de que es va identificar l'Omicron, les restriccions estàvem a nivell 1 dels 5 nivells i s'ha mantingut en nivell 1, no ha canviat, seguim amb distància social, amb l'utilització de les mascaretes, amb reducció de gent que es pugui reunir, però són nivells relativament alts encara de gent que es pot reunir amb celebracions, però no hi ha hagut un canvi de restriccions o que hagi augmentat els nivells de restricció. Ara també s'ha de tenir en compte que molta activitat a Sud-àfrica, sobretot a les zones rurals, és fora de cases, fora de locals. O sigui, moltes de les celebracions, moltes de les coses que es fan a l'aire lliure, amb la qual cosa doncs, ja de forma natural potser no cal reduir tant el número o les restriccions. També és estiu, per tant la gent està fora, amb la qual cosa això també protegeix.
Vostè és optimista de cara al 2022, que començarem aquesta mateixa setmana?
Bueno, no sé si es pot ser si optimista o pessimista. El Covid està aquí, el Covid seguirà estant aquí. Veurem a veure si aquesta lliçó s'ha pres i s'ajuda a que tot el continent africà i a tot el món arribi a tenir els nivells de vacunació que es necessiten. I després l'altra cosa, a veure si s'aprèn també que les mesures que es van prendre bloquejant 7 o 8 països de l'Àfrica Austral no han servit per res, només afecta l'economia ja realment marmada d'aquests països. Aleshores s'ha de prendre mesures més globals i tenint en compte que és una pandèmia, per tant està afectant a tot el món i no només a països o a zones molt concretes del món.
De fet, l'Organització Mundial de la Salut ja ha alertat del dret i del revés que la pandèmia no s'acabarà fins que no es vacuni els països més pobres. No sé, en aquest sentit, com estan a Sud-àfrica? Vostè parlava d'aquests nivells de vacunació que havien millorat, tenint en compte també que Sud-àfrica és un dels països més rics de l'Àfrica Austral especialment. Com ho veu, aquesta arribada de vacunes? Com estan arribant a un país com és Sud-àfrica?
En Sud-àfrica, ja des del principi, el president Cyril Ramaphosa va dir que Sud-àfrica no tenia problema de vacunació, de vacunes. A Sud-àfrica, per això, han pogut augmentar els nivells de vacunació molt ràpidament en aquestes últimes 4 o 5 setmanes. No és un problema, diguem, de Sud-àfrica. El problema és més a nivell dels altres països africans, on els nivells de vacunació en molts d'ells no arriben encara al 10%, on les logístiques són molt difícils, on mantenir vacunes a menys 80 graus és gairebé impossible, una heroïcitat. Aleshores s'ha de poder ajudar a que hi hagi tota aquesta distribució, que les vacunes arribin primer, que les vacunes es puguin distribuir i que després les vacunes no caduquin, perquè si distribuïm vacunes a països però es queden a les grans capitals, aleshores tampoc serveix de res. Per tant, hi ha molta feina a fer encara.
I caldrà també lluitar contra la reticència dels ciutadans?
Sí que caldrà perquè avui dia encara moltes... molta resistència a vacunar-se en segons quines àrees i en segons sobretot a zones rurals, però en un estudi que hem fet nosaltres hem vist que la gent bàsicament confia en els sanitaris. Quan la gent rep informació dels sanitaris s'acaben vacunant. El problema és quan especialment els joves reben informació a través dels medis, els WhatsApps, els Facebook, que aleshores la informació que els hi arriba no és la correcta i aleshores tenen molta més reticència a vacunar-se. Aleshores, tota aquesta combinació és el que s'ha de treballar i possiblement treballar més perquè els sanitaris tinguin la possibilitat d'acostar-se a la població en general i poder transmetre doncs els perills de no vacunar-se, de fet.
Passen 2 minuts de les 10 del matí. No sé si voleu fer alguna pregunta, Mònica.
No, home, jo sentir parlar tant de Sud-àfrica i no té res a veure amb la malaltia, amb la Covid, però m'agradaria, perquè totes les comunitats, quan perden un actiu, com és Desmond Tutu en aquest cas, un actiu, a més, enganxat a la societat sud-africana, a peu de carrer, un activista, no sé si ell voldrà justament fer algun comentari sobre aquesta pèrdua que heu tingut en les darreres hores i com ho vius, com ha impactat això en aquest país, no?
Bueno, és una mica la mateixa situació de quan es va morir el Nelson Mandela. Sí, és un actiu del país, és una persona que ha fet molt, no només durant l'època de l'apartheid, sinó després amb la reconciliació del país, amb ajuda que la gent tirés endavant el país de l'arcoiris o de l'art de Sant Martí, que deia Nelson Mandela, de que tota la població treballi junta per tirar endavant. Va fer molta, molta feina amb el tema de la sida i és una pena que no pugui també treballar per tot el tema de la pandèmia de Covid, però realment com a país, el país per això celebra la vida de Desmond Tutu més que plora la seva mort.
Segur que quan veieu, quan van viure, vaja, els funerals de Nelson Mandela, que Jacob Zuma el va apartar i el va humiliar, quan són dues de les persones que han estat referents morals d'aquell país, no? No acabes d'entendre com a vegades la dinàmica política dels països acaba restant-li pes a figures com la seva o com la de Nelson Mandela. Em sembla interessant.
Doctor, sí, a més aquesta frase que vostè deia ara, no? De celebren més la seva vida, no? Que no pas ara commemoren la seva mort, que també, però vaja, recordar tot el que va fer en vida Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau de l'any 1984, aquesta lluita compartida amb Nelson Mandela a la lluita contra l'apartheid que va afectar tants i tants anys, recordem que Mandela està 27 anys a la presó, a la lluita contra l'apartheid, que era un autèntic règim, si no era, vaja, digne de l'Alemanya nazi o d'un estat d'aquestes característiques, amb un, vaja, apartant directament tota la població negra i fer-les viure en un autèntic calvari durant dècades i dècades. En fi, doctor Gómez Oliver, epidemiòleg i responsable de la coordinació de la unitat de recerca de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Witwatersrand a Sud-àfrica, gràcies pel seu temps i gràcies per anar-nos explicant com es viu la situació del seu país, que va saltar la notícia fa un mes per aquesta aparició que, com vostè deia ara, els van assenyalar a vostès i als seus veïns quan els hauríem d'agrair que haguessin trobat precisament aquesta nova variant.
Doncs sí, aquest va ser el problema. El problema s'ha mantingut i ara quan veiem els nivells d'infecció que hi ha arreu del món, però especialment a Europa, als Estats Units, doncs esperem que aquesta lliçó s'aprengui i que si els científics sud-africans tornen a trobar una altra nova variant, doncs aquest cop doncs rebin els premis com a mínim el reconeixement que es mereixen en lloc de castigar-los i castigar els seus països.
Doncs moltes gràcies, doctor, i molta sort, i anem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.